Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
Molt benvinguts a Mossega la poma. Avui el programa 495, a 5 dels 500. I avui molt tranquil·lets. Avui serà un programa condensat, relaxat, tranquil.
Sense interrupcions.
Correcte. Perquè no tenim el Ludo. Ara us presento els temes dels que parlarem, però mira, fem-ho bé avui, per una vegada a la vida. I comencem a presentar qui estem avui fent Mossega la poma. Primer saludar la gent de Twitch, que suposo que ja estem en l'aire. Raül Arribas, benvingut a Mossega la poma de nou.
Moltes gràcies per convidar-me a aquest Mossega la poma Light Version.
Light Version. Tranqui Version serà. I Magma, herido...
Hola.
Però al cap del canó, eh?
Hello, hello.
Molt bé, molt benvingut també. I qui us parla, en Tomàs Manzanares. Avui serem els tres hosts que portarem el programa endavant, amb dos grans parts de temes, tot i que ja sabeu que això és una tertúlia i d'un tema estirem a un altre i parlem de moltes coses, però bé, hi ha dos grans fils o dos grans empreses de les que volem parlar avui. Una que és la de sempre, que és Apple, que farem a la segona part del programa.
Que raro. Però si no en parleu mai.
Ja. Bueno, perquè tenim novetats sobre...
A veure, podríem parlar de Google si algú sapigués què van presentar, o de Samsung, però és que
un
no...
Pixel 6, molt xulo.
Ah. Sí, sí. És que
bueno,
no,
en tot no cas, sé. No parlarem avui d'això, més que col·lateralment, si voleu. Sí que surt ja macOS Monterrey, ¿vale? Monterrey, però alguns el tenim de beta de fa temps, hi ha novetats, algunes interessants, intentarem fer una mica de condensar una mica de què va el Monterrey, i alguna cosa de iOS 15.01, que ens sembla que és 0 o
no, 15.1. La primera gran.
Sí, això us ho volia preguntar. Què faig amb els iPads? Els actualitzo o no?
A la 15? Mira, jo
encara estic a la 14, per això ho preguntava.
Ahir vaig actualitzar l'iPhone i ara estic actualitzant l'iPad.
Vale.
I bé, eh?
Jo no he actualitzat res, de moment. Però bueno, ja us ho dic.
Ui, però si no feu vosaltres,
però
jo m'espero.
Això serà la segona part. La primera, que és la primera ara que entrarem, diguéssim, a saco, és parlar de Tesla, vale? Ho farem perquè hi ha dues notícies interessants. Una d'elles és les que us porto ara aquí a la intro, i és que l'empresa Hertz, que és una empresa, una de les grans,
la lloguer
de vehicles, li ha encarregat a Tesla 100.000 cotxes. No un ni dos, no, 100.000. I això crec que és una notícia important, que ens farà portar el fil de cotxes elèctrics, autoconsum i aquests...
Vosaltres debats... creieu que els hi han fet preu o què? Sí.
Diuen que no massa, eh?
Hola Elon, que et vinc a comprar uns cotxes. Quan vols? 100.000. Tu creus que
la major compra de la història, de fet, és de cotxes elèctrics.
Jo crec que Hertz ha obtingut de Tesla el mateix descompte que obtindria l'Apple.
No massa, es veu, eh? No.
No
han fet massa descompte, es veu.
Bueno, no ens fem el programa a sobre, com sempre passa a les intros, vale? I si us sembla, tanquem aquí la introducció. Aquest és l'episodi 495 de la temporada 15 de Mossega la poma, i comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Vale, sí, doncs vinga, continuem parlant això. Què us sembla?
Arrel d'aquesta compra, de més, no sé si va ser ben bé arrel, però les accions de Tesla estan a $1,000.
Sí, va ser arrel d'aquesta notícia.
Va ser arrel d'això, no?
Pel que jo sé. Sí, home, clar, fent una compra així t'estan assegurant una entrada de pen-pins.
Déu-n'hi-do.
No està gens malament.
De fet, els entesos diuen que aquí Hertz ha fet un molt bon moviment, perquè aquests cotxes li traurà un rendiment molt gran, perquè se'ls començarà a vendre de segona mà abans de que es comencin a fer malbé les bateries, o sigui que li traurà un rendiment econòmic doble.
Brutal, no?
Això ja ho fan, no? Les empreses de lloguer de cotxes ja se'ls...
Que se'ls treuen de segona mà.
El lloguer de cotxes mai té cotxes vells, llavors ja se'ls venen de segona mà.
Però no hi ha pitjor cotxe de segona mà que un cotxe d'una empresa de lloguer de vehicles.
Sí, per això dic, però que això passa igual amb els Tesla, vull dir que al final, no? Que, o sigui, hi ha gent que sí que ho compra, però... Però que tampoc
hi ha cotxes de segona mà, aquests que diuen cotxes de direcció, tal, que són els típics cotxes de renting de 6 mesos,
sí,
que el directiu de Tors el treu de sobre perquè li canvien. Vale?
Sí.
Però aquest cotxe, afortunadament, ha passat només per unes mans, que és les del directiu.
Sí.
En general, acostumat a conduir bé més.
No anirà a estripar el motor, com no, sí que molta gent del lloguer fa amb els cotxes.
Pare de família convergent no acostuma a fer molt el ganso. Vale? Però el contrari a això és el cotxe de lloguer d'aeroport o de...
Exacte.
O de, perquè allà van els fumetes, els bueno, horrible.
I a més aquests Teslas m'imagino que molta gent per provar un Tesla el llogarà algun dia, no? Per provar un Tesla, doncs el llogarà.
I per provar un Tesla per un camí de cabres i per provar un Tesla fent...
Sí, sí, sí.
Sí, perquè no faries, com que vas amb assegurança a tot risc, doncs segur que hi ha gent per fer el cabre...
I clar, i que no ho faries amb el teu propi Tesla, això també t'ho dic. No, el que us anava a dir abans, a mi hi ha un tema d'aquí que el trobo interessant, i és que, clar, al final això són vehicles que estaran circulant, a més amb una circulació contínua, ¿vale? Perquè un cotxe de lloguer en roda, i això farà, jo crec que agafarà més solidesa les estacions de recàrrega, ¿vale? Els punts de recàrrega. Que encara...
Tot i que amb els últims anys aquí a Espanya
ha anat millorant molt,
han crescut, eh? Sí, sí.
Ha anat millorant molt, sí, però encara jo crec que requereix de l'usuari d'un cotxe elèctric una preplanificació, cosa que si vas amb benzina no ho fas mai perquè saps que tindràs benzinera arreu, no?
Tot i que un cotxe de lloguer tampoc se li fan tants quilòmetres per usuari, vull dir, eh? Òbviament el cotxe està tot el dia donant voltes. Però,
sí,
vull dir, no li fas 600 quilòmetres, no sé, però no li fas 1.000 quilòmetres a un cotxe de lloguer. Potser ja, si te'n vas a vacances dues setmanes i l'agafes molt. Però, en general, la gent que agafa els cotxes de lloguer quan arriba a un destí no solen fer tant. Llavors, potser, no sé, però potser amb la càrrega inicial ja els hi dona. I el recarreguen a la base, no ho sé.
Ja, però entén-me que li has de donar una seguretat a l'usuari.
Sí, sí.
Entens? Per tant, has de tenir, diguéssim, una logística... Sí que és veritat que molts usuaris no els hi caldrà una recàrrega, perquè no faran 500 ni 600 quilòmetres, però en tot cas, en destins turístics d'una certa envergadura, doncs jo penso que aprofita. No sé,
sí, home, sí, a veure,
és un tema de tenir en compte.
A veure, hi haurà molt més part de cotxes elèctrics durant voltes, per tant, oportunitat de fer negoci. O sigui que sí, jo crec que això també es notarà.
Portem a la comunitat Mossegui aquests dies, ja portem ja diverses setmanes, molt amb temes d'autoconsum, de cotxes elèctrics. Jo soc, no sé qui d'altre dia deia una opinió, i jo estic molt, bastant d'acord amb aquesta opinió, i és que no hi ha prou, no és possible fabricar tants cotxes elèctrics 100%. Vale? No tenim bateries, no tenim liti, no tenim tot el que cal ara mateix per fer una substitució ràpida dels cotxes de combustible.
De fet, la comanda aquesta em sembla que s'allargarà fins al 2022, eh? La comanda aquesta que ha fet Hertz.
Sí,
fins
però
a finals del 2022.
Però al final és com tot, això és com quan van començar els cotxes de motor també. Oh, és que no hi haurà, saps, jo què sé, no hi haurà petroli o no hi haurà... Al final tu quan comences una indústria... Clar, òbviament, també tot el tema de proveïdors doncs, està dimensionat perquè allò d'un dia per l'altre sigui una indústria que ho peti. Però tot va creixent de la mà. És com l'eficiència. O sigui, els motors d'avui en dia de benzina, vamos, són, la diferència d'eficiència per consum amb els de fa 50 o 100 anys, o sigui, és sideral. Clar, o sigui, això també passarà amb els motors elèctrics i amb els cotxes elèctrics, a base de fer-ne, cada cop seran molt més eficients i seran molt més fàcils i seran més lleugers i consumiran menys i això farà que no et calgui tenir tanta bateria. Vull dir que això és un procés que ningú esperi i cada cop i volta, com qui diu, la primera generació de cotxes elèctrics sigui igual d'eficient que la generació 57 de motors de benzina, perquè ja et dic, això no és així, un cotxe d'avui en dia, o sigui, un cotxe de fa 50 anys el poses avui a passar a la ITV i rebenta l'aparell directament, o sigui, no pot. Llavors, no els vulguem comparar d'igual, perquè no és... El que passa és que aquest és el camí que has de seguir perquè dintre de 20 anys, si tot el que és la indústria de l'automoció, comparada amb la d'avui en dia, sigui infinitament més neta. Que avui en dia potser no ho és model per model, d'acord, però és això, és que estem començant una indústria nova...
I no només
nova.
Això, el consum de l'energia elèctrica que necessitaràs per abastir aquests vehicles, ara per ara tampoc és tan net.
Sí, de però fet, que dir, però que també, però que és una roda, o sigui, és que també la forma d'extreure, de crear la fabricar la benzina fa 50 anys no tenia res a veure amb la d'ara. M'explico? O sigui, quan van començar els cotxes contaminaven molt més que els carros. Oi que sí? Però sí, és una indústria
els
que porta... Els
contaminaven pels pets dels cavalls i punt.
I per la merda que deixava, i per la merda que deixaven al carrer, eh?
Bueno, la merda era reciclable.
Però que per això dic, és una indústria
que
nova.
Que hi havia a les ciutats, hi havia nens, això feien els crios, pobrets, que anaven amb cabassos i anaven recollint la merda dels cavalls, perquè era... Després es venia com a bono.
Sí, sí. De fet, el carrer que tinc davant, que és el carrer major del meu poble, era el Famer. Després va ser el carrer,
però que avui, que avui
sí, era
dia,
tot el carrer
que
ple de merda.
Clar, avui en dia els fems dels cavalls segueixen sent abonament, eh? I es venen per la gent que té horts i terres i això.
De fet, junt amb aquestes notícies ha sortit de que, us en recordeu del Tesla Battery Day, em sembla, que van dir doncs, que farien les cel·les més grosses, tal, doncs Panasonic ja ha confirmat que serà l'única que produeixi aquestes bateries i sí que es va avançant perquè em sembla que... quan era... Sí... augmentarà fins a un 16% l'autonomia dels cotxes, amb allò doncs, que van dir que pesaria més, clar, no? Quan, les bateries tindrien fins a 5 cops més d'energia i no sé què.
I quanta més demanda hi hagi, més investigació hi haurà i més, jo què sé, empreses com Wallbox, que ara últimament ha estat molt coneguda perquè va començar a cotitzar a Estats Units a través d'una empresa d'allà, però que al final són empreses que es dediquen a innovar. Quan més demanda hi hagi, més diners hi haurà per innovar, perquè més possibilitats de mercat hi haurà darrere i s'innovarà més ràpid. Vull dir, però és que això ha passat no només aquí, això passa en tot. No és cap sector diferent.
De fet, això va a la part magma de l'altra última notícia de Tesla que teníem avui damunt de la taula.
Sí.
I és que el Model 3 es converteix en el cotxe més venut, entenc que cotxe elèctric, eh? Més venut a Europa, o qualsevol tipus de cotxe?
Crec que qualsevol tipus de cotxe, eh?
O sigui, però el Model 3 no és un vehicle barat, eh?
Jo es però se'n veuen moltíssims, ara. Se'n veuen molts.
Sí, i cada dia se'n veuen més.
Se'n veuen molts.
Jo veig molts Tesla, comparat amb fa un any, veig molts Tesla aquí a Vilanova.
Sí, sí.
No vol dir que n'hi hagi molts, però és que abans potser cadascú nou que el veies, que et recordava...
Raül, sí, jo, perquè, a veure, estem visquent a la zona pija del perímetre barceloní.
Home, Vilanova no,
Sant Quirze i Sant Cruz...
T'estaràs tu, sí. Perdona, però de Vilanova a la zona pija?
Hi ha més Teslas a Vilanova que a Sant Quirze, que és la segona ciutat més cara de Catalunya, després de Sant Cugat, que està al costat. Et dic una cosa...
Però perquè pareix un Model 3 és el cotxe de la minyona, en la seva mentalitat.
No us en recordeu tanto. Que us vaig dir el dia que vaig anar amb el Model S del meu amic, el Supercharger aquest de Sant Cugat, que me'n recordo doncs, que estava carregant, i em trobo dos abueletes que em diuen, escolta, nano, com es fa això? Perquè se l'acabaven de comprar i l'altre em diu, que què? Em va dir que comprés aquest cotxe i me l'he comprat, tu. O sigui, que com si fossin caramels. Els
clar,
allà, que no sabien ni carregar-lo. Quins collons.
Al final seran els Lamborghini tractor i els Tesla, els cotxes de pagès. No?
Sí, sí,
no,
sí,
però això també passa, al final també és un tema vital, o sigui, normalment si et va anar la vida una mica bé, ja no parlo de gent rica de família, però tens més diners quan tens 60 anys que quan tens 20. Això passa amb els esportius.
Sí.
Quants esportius veieu en mans de gent gran?
No, és que sí, tens més diners a la mà, perquè dels 20 als 50 has estat invertint en els pisos, les lloguers...
Bueno, ara estàs simplement estalviant i al final arribes a un punt que ja no pagues el pis, segurament els fills s'han independitzat i per tant ja no depenen de tu, vull dir... Que ni si tens més diners, o sigui, no sé, la gran majoria de gent té més diners als 50 o 60 que als 20 o 30.
Correcte.
I a més no té la sensació aquesta de que he d'estalviar perquè els fills els he de pagar els estudis i coses així. Llavors, pues, és quan això, veus un munt de cotxes esportius portats per gent d'aquesta franja.
És el típic, el senyor aquest que es compra el Porsche.
Sí, exacte.
O la parelleta de iaios que se'n va de viatge en el crucero. Clar, perquè,
sí, sí.
Clar,
o el BMW que te cagues i el porten amb 70 anys.
Descapotable.
Sí, sí, vull dir, jo vull dir que cadascú endavant. I si els hi ve de gust, que cap queixa ni cap problema.
S'esgasti com vulgui, sí, sí, totalment d'acord. Vale, de Tesla voleu comentar alguna cosa més? Que sapigueu que en el grup de Telegram, i jo aquí faig una crida a Redordín, que és un dels oients de Mossega la Poma i que també ha vingut alguna vegada, vale? A que vinguis, com és una persona que treballa en el món, diguéssim, de l'energia, fa projectes per d'energia elèctrica i altres coses i té molta més informació i està molt més a peu de mercat que l'opinió de cunyats que tenim molts de nosaltres d'aquest tema, no? Doncs des d'aquí faig la crida, Redordina, que vinguis un dia al programa i traslladem una mica diguéssim, en l'online, és a dir, en l'enregistrament, aquells debats que es van produir de forma reiterada cada setmana dintre del grup de Telegram, que hi ha 500 usuaris, 500 seguidors, vale? No vol dir que els 500 estiguin parlant, ni molt menys, però a mi em sorprèn que a vegades hi ha 65, 70, 100 persones actives, connectades, vol dir que estan llegint, com a mínim estan llegint les converses que
els, hi ha els usuaris online que posa Telegram és un bug, o no sé si ho fan expressament, que no és real, eh? Fa bastant que, perquè administro més d'un grup coneixent la gent i no... Sí, és maneres, un bug que no sé per què ho fan.
Vale, d'acord, no ens fixem en aquest detall. Fixem-nos en la participació. I sí,
que
hi ha participació, perquè hi ha gent que diu, hòstia, fa 4 o 5 dies que no entro i tinc 1.500 missatges per dir. I potser és una exageració, 1.500, però té molts missatges.
Per aclarar-ho de Tesla, sí que és el cotxe més venut d'Europa i el segon és el Clio, o sigui que és el primer cop que un cotxe elèctric aconsegueix estar com a número 1.
Ah,
vale, és el més venut. I un cotxe que no s'ha fabricat a Europa, per cert.
No, escolta, abans compren a Europa, tots són d'importació dels Estats Units?
No sé si tots, però fins ara
no hi ha fàbriques a Europa, no n'hi ha, perquè la Giga Berlín, no, que és la primera encara fàbrica no... que es farà a Europa, encara no... Bueno,
ah, jo pensava que sí, que la primera ja la tenien operativa.
No. És la Giga Berlín que està fent-se. O sigui, està a punt de ser inaugurada.
Encara és mega. Encara no és Giga, no? Encara és mega.
Sí, és mega Berlín. Que bo. Abans de passar ja a comunitat i la segona part més apelera, l'altre dia que vas estar aquí, Raül, vam estar parlant d'una mica d'economia domèstica, de canvis, de coses a tenir en compte, vale? Només si vols fer algun petit update, vale? Jo tenia algunes preguntes, algunes s'han parlat en el grup de Telegram de la teva última darrera intervenció.
Ai.
Jo tinc alguna en el cap, ai, vale?
Torna a repetir què havíem de fer la gent jove per guanyar diners, Raül, on hem d'invertir?
Ah, jo això ho vaig dir?
No.
Això el Rai, sí que sap. A mi no em feu ni cas.
El Rai, ell no, eh? Ell no. I el Rai ho sap perquè és assessor d'aquest... Bueno, s'ha tret el títol aquest d'assessor. De totes maneres, digui el que digui el Rai, digui el que digui el Raül, que el Raül sempre ho diu i té tota la raó, i el Rai també ho diu.
Disclaimer.
Res del que diguem en aquest programa s'ha d'agafar com cap tipus de consell d'invertir. Ah, és correcte.
Oi que quan jo critico els preus d'Apple no em feu ni cas i us compreu els trastos igual i feu ben fer? Doncs això igual. M'heu de fer el mateix cas. Zero patatero.
Zero patatero. Dit això, que se'n parli i que en parlem ha de servir sobretot perquè hi dongueu, hi penseu, reflexioneu, no doneu les coses per suposades, vale? O sigui que una mica amplieu el llistó, vale? Amplieu les mires. Vale? Això venia a col·lació perquè el Raül està ara treballant a una empresa, una fintech catalana que es diu 11 amb números, 11 amb lletres.cat, vale? I està com a responsable tecnològic. Per tant, ell no podrà donar cap tipus d'assessorament econòmic o financer, però ens interessa sobretot la part de tecnologia. ¿Vale? Bueno, ja sé que no és per tu, potser aquí aquesta pregunta aniria més dirigida al Rai, però em van dir que això dels 50.000 euros en comptes exteriors.
Sí, que,
¿vale?
Vaja, jo crec que
no s'han de declarar i no s'han de dir res. Però jo diria que si tu aquests 50.000 o part d'aquests 50.000 els tens invertits en actius, fons d'inversió, això tampoc s'han de declarar o sí? S'ha d'informar Hisenda o no?
Tu pots tenir fins a 50.000 euros de patrimoni fora i no has de dir, no has de dir res a Hisenda.
Quan dius patrimoni vol dir de qualsevol cosa. Tu pots tenir una casa, és a dir, una xocita, ¿vale?, que et costi 49.000 euros. Que t'ha costat... Tu has comprat una xocita, de 40.000 euros a, jo què sé, a les planures de Dans.
No t'ho diré perquè no estic 100% segur i, per tant, no t'ho diré. Sí, però sí que et puc dir que, per exemple, si tu tens 30.000 euros i 20.001 euros en cripto, en bitcoin, a 31 de desembre, el preu que tenia en aquell moment, sumant els dos fa 50.001 i ho has de declarar.
Vull dir que si no arriba a 50.001, no.
No.
Declarar i informar és el mateix, en aquest cas?
Sí, però el fet de tenir-ho. Si tu estàs fent coses que fas guanyar diners, sí, això és el primer duro. Això sempre. O sigui, si tu, jo què sé, si tu vens, compres coses, tens alguna cosa que et dona un rendiment, tot el que sigui guanyar diners, això es declara sempre.
Vale.
Per això normalment es parla de dipòsits, perquè tu has fet de tenir un dipòsit de 30.000 euros a Revolut, et dones 0 euros. Per tant, en aquest cas, si només tens això a l'estranger, no ho has de declarar perquè no has guanyat ni un duro i el teu patrimoni a fora no arriba als 50.
Això també passa amb els fons d'inversió, a diferència de les accions que liquiden benefici en forma de
Dividends.
De dividends. Vale?
Si tens accions i no en donen, doncs no en donen, però si en donen, tu has de tributar sobre aquests dividends.
Has de tributar sobre els dividends, no sobre el que les accions que tens. Vale? Has d'informar quantes accions tens i has de tributar sobre els dividends. Això normalment passa a les accions. Si tens fons d'inversió que no et paguen dividends o que, diguéssim, que si els paguen, diguéssim, queden dintre del que és el paquet del fons d'inversió, com tu no l'has recuperat, com aquest diner no és líquid, entre cometes, sinó continua estant invertit...
No és un benefici, diguem-ne, no?
Has d'informar si supera els 50.000, si estàs a l'estranger, però bueno...
I el dia que recuperis aquí... hauràs de tributar pel benefici que hagis tingut en aquest temps, doncs, segons el producte tindrà un percentatge o estarà exempt o el que sigui, però
o,
que toqui.
O si has perdut, perquè si perds també has d'informar-ho. No sé si això et serveix de...
Crec que si perds et serveix i també has guanyat una altra cosa i llavors compenses beneficis i pèrdues. Crec que si només però... perds l'Estat no et dona diners perquè sí, pel guapo.
No, te da un bono per entrar a la lloreria.
Exacte. Llavors, si tens diferents operacions, i ja et dic, això el Rai us ho explicarà molt millor, però si tens diferents operacions i tens guanys i pèrdues, crec que sí que les compenses. I llavors pues, tu només tributes pel benefici net de lo que has tingut.
Val. Bueno, deixem potser la sessió aquesta de consells econòmics més per un dia que
però vaja, que si el 50.000 és el que hem dit Perdona, el de la casa no t'ho sé dir perquè com que és un títol, com que és una propietat immobiliària, no sé si el fet de ser una propietat l'hauries de declarar, no ho sé, però per lo que ja et dic, per coses d'imports, és tu sumes tot i si arribes a 50 o no arribes ja està.
Vale. Estàvem parlant fora de micro, seguint una mica l'exemple de 11.cat i les compres online i les compres amb targes i tal, que estaven, jo penso que és un tema que és interessant d'explicar a la gent. La majoria ara de transaccions econòmiques amb targeta les realitza un intermediari, o ets una empresa molt gran i tu tens, diguéssim, la mecànica de compliance, com es traduiria compliance? Diguéssim, tenir les eines regulatòries teves, vale? Definides internament dintre dels teus processos i els teus sistemes, perquè tu puguis garantir davant de tercers que la transacció és inalterada i...
Sí, necessites licència, no sé, més també, necessites licència... Sí.
Però aquí a Espanya això és un monopoli, no? Ho té tot, sempre has de passar per els de... Com es diuen aquests?
No, aquí hi ha empreses molt grans que l'auditoria, que això es diu PCI, és una auditoria, diguéssim, mundial, on això és per les transaccions electròniques.
Això és pagaments. Això és per pagaments.
Vale. Doncs, si tu ets una empresa molt gran, la clau és qui garanteix la transacció i qui deixa les dades de les targes, vale? Qui té la informació de la targa.
I per on passen els diners.
I per on passen
aquí has de tenir llicència bancària, bueno, o llicència d'algun tipus, financera, però hi ha molta...
Sí, perquè
molta
has de donar unes garanties, etc. Per tant, la majoria de gent d'empreses, e-commerce petits, què fan? Li encarreguen a un tercer... Ja ho heu vist milions de vegades quan aneu a fer una transacció electrònica a qualsevol botiga online, diguéssim, més o menys gran, però que no és una gran supermarca, el que es fa és que s'envia tota la informació a un servei de tercer, que és el que fa aquesta transacció, que és la que la garanteix, que és el que dona aquesta garantia legal i que, a més, és la que està sotmesa al control del compliance de PCI.
I que se'n diuen passarel·les de pagaments.
Passarel·les.
I normalment tenen bancs darrere, no totes, però normalment, o moltes, per això a vegades és el que diu el Tomàs, tu vas a pagar una botiga que no t'has de veure, de cop i volta et surt la pantalla del teu banc i... O fins i tot la pantalla d'un altre. Hi ha molts comerços que tenen via la caixa perquè tenen empreses d'aquest tipus.
Sí, ve a ser com el pagament de targeta en l'establiment.
Sí, exacte, és el datàfon, però per internet.
Per internet, exacte. On volia anar a parar amb això? De que cada cop... O sigui, que les empreses petites confien en aquests intermediaris grossos per fer aquest tipus de transaccions i les grans que ho tenen, teòricament, ho tenen ben definit. Què vol dir això? Que això ha anat a garantir la millora de la seguretat de la transacció del pagament. Vale? I en general és veritat que els pagaments de fa un temps, de fa uns anys ara, hòstia, no sé, jo no m'hi trobo amb coses rares en el pagament en si. Vale? Una altra cosa és que et truquin, et facin un phishing i et pispin el número de la targeta i el codi aquest i facin altres coses, vale? Que hi ha gent que li fan. Però això ja no té res a veure amb el pagament en si.
De fet, que la gent es fixi que normalment les coses cada cop, com que evolucionen, cada cop es fan més fàcils per l'usuari i, en canvi, els pagaments online són molt més farragosos ara que fa 2 anys. Perquè ara sempre has de ficar o un codi o l'SMS...
Llavors, el típic cas aquest lloc... que te'n vas a un hotel i... o en algun lloc que et demanin la targeta que sempre has d'estar pendent perquè fins ara crec que amb el codi de darrere i els 3 dígits... el codi
abans
de la targeta...
Abans es feien la fotocòpia de la targeta.
Exacte, amb això podies pagar ja, no?
Tot, perquè ficaven les dades i... Hi havia alguns comerços que et demanaven si l'import era a partir de 300 euros, sí que et faig passar pel doble factor. Però el llindar era alt i la majoria de compres passaven per sota. I ara no, ara totes passen pel doble factor. Totes.
De fet, la Visa, jo crec que ara ja fa temps...
Però el doble factor només és quan és una compra per internet.
No, o quan és un pagament a partir d'un cert import.
Ah, vale, perquè un pagament en Datafun fins a un cert import, vale.
Sí. Perquè en un pagament en Datafun, perdona, excepte els petits, et demanen el PIN.
I els hotels...
Si no et demanen el PIN perquè pagues amb Google Pay o Apple Pay o alguna cosa d'aquestes, primer t'ha demanat el biomètric. Vull dir que al final, tu penses bé, sempre estàs fent alguna cosa d'aquestes que abans no et calia fer.
El que fan en alguns hotels o en alguns establiments turístics, que tu tens, tu has fet una reserva o no, i en el moment que tu entres et demanen la visa.
O llogar el cotxe, també.
La targeta de crèdit. El cotxe pot ser una cosa diferent perquè aquí, a més, hi ha un... com una assegurança, vale? Que a vegades el cotxe costa 30 euros i els diners que els hi deixes són 3.500. Vale? I clar, amb aquests 3.500 els tios han guanyat 28.000 milions de dòlars quan tornes al vehicle. Ojito con esto.
La majoria s'ho fan bé, no, perquè no et cobren. El que fan és que et bloquegen.
Et retenen. No,
això fan els hotels.
Per això ha de ser només amb targeta de crèdit. Amb dèbit, no?
Sí, pots bloquejar i tant. Pots
bloquejar també amb dèbit.
Amb dèbit també? Llavors, perquè quan viatges a Amèrica, per exemple, que a mi m'ha passat, sense una targeta de crèdit no pots fer una reserva d'un cotxe.
Perquè hi ha molts llocs on, pel que sigui, volen la de crèdit, però el tema de bloquejar-te diners...
Segur que amb una targeta de dèbit pots fer una retenció de diners,
mira,
també.
Mira, és molt fàcil. Fes una compra a Amazon amb la teva de dèbit normal, lliures que de seguida els diners els tens retinguts, però realment Amazon no et cobra fins que el producte surt del magatzem.
I això ho fan també en els hotels quan tu...
Però llavors jo tenia entès, que a Amèrica... es fa servir la targeta de crèdit perquè en cas de que tu no tinguis suficients diners en el compte quan es fa la retenció, ells saben que cobraran segur perquè és una targeta de crèdit.
Però és que si tens una de dèbit i fas la retenció i el compte no hi ha prou, li et diu que cau.
Tampoc.
Clar, però, o sigui,
vale.
La de dèbit ho has de tenir en el moment. La de crèdit, hi ha un contracte de crèdit darrere amb altres implicacions. Però tu la de dèbit, si tu vols fer una retenció, això compres a Amazon per 200 euros i el compte vinculat a aquesta targeta de dèbit n'hi ha 100, Amazon li dona cao i no...
És que no sé per què em pensava que una part del procés era offline i per això es feia amb targetes de crèdit, per assegurar-se de que això quan pot... es feien aquestes transaccions per la nit...
Si tenen una part del procés offline, sempre que no tenen crèdit. Sempre. Pot ser que el seu sistema estigui muntat així, per això te la demana.
Vale.
Perquè una de dèbit en offline no val per res. Perquè no pots calcular, no pots consultar.
Per això deia... Vale.
Llavors, si ells per el seu procés tenen una part offline, ho fan amb la de crèdit perquè el teu contracte de crèdit és el que li assegura amb ells que cobraràs.
Vale. De totes maneres, volíem parlar una mica de la part tecnològica, no tant de la part, diguéssim, transaccional o econòmica. Jo desplaçaria aquest tema que ens interessa a tots, a un altre dia que vingui en Rai, vale? Que deixi de donar biberons i que vingui, i així continuem la segona part. Des d'aquí una abraçada ben forta al Rai i família, perquè sent papa de pocs mesos, doncs papa i mama, els dos.
Sí, vale. Que pel papa és feina, però per la mama és més feina,
Per tots, sí. Bueno, per la mama més, òbviament. Anem corrents cap a la comunitat i la segona part, que ja entrem en temes d'Apple. Vinga.
Uneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Hòstia, doncs calarons, ens posa la cara de tio Gilito i el, aquí als ulls el símbolo de dòlar.
Money, money.
I no és perquè hagin comprat bitcoins, eh? No, no és per això. És perquè tenim un nou mecenes.
Ostres.
De la xeta, ulla, l'Eduard Agustenc. Eduard, moltes gràcies. La veritat és que ara feia setmanes que no teníem nou mecenes. Tenim gairebé 100, eh? Però ens fa molta il·lusió quan un de vosaltres s'anima. Ja us dic, hòstia, un euro al mes, eh? No cal més. I ja està, a través de l'aixeta, entreu a l'aixeta. I aquests ingressos, com més o menys són uns diners estables, ens permeten fer previsions, tenir garantit el pagament del hosting i altres coses. I és molt més regular que, no, per exemple, que també ho podeu fer, comprar afiliats d'Amazon, que s'entreu a Amazon a través d'afiliats, no us costa més i ens arriba una petita comissió, però això és molt elàstic. Hi ha mesos que arriba més ingrés i hi ha mesos que arriba molt.
Així el senyor de finances...
Perquè el Marc pugui llogar el Tesla a Hertz quan hi hagi.
Sí, quan hi hagi. De fet, Amazon va reduint relativament les comissions d'afiliats. Vale?
I ara això acabarà desapareixent, no?
Jo crec que sí, Magma, perquè primer, on està donant diners és quan tu fas promocions de serveis d'Amazon, no dels productes, sinó de serveis, jo que sé, Amazon Prime o altres coses, vale? O el Prime Video, Prime Music i tot aquest estil. Perquè aleshores... diguéssim que estàs una mica dins de la roda dels serveis d'Amazon, que no és el nostre cas. Nosaltres tenim una compte d'afiliats, és veritat que a vegades comentem productes i coses i a vegades no, però entrant per afiliats, allò que compreu no us costa més i ens arriba una petita comissió. Aquestes comissions de compra de productes tendeixen a ser cada cop menors i en canvi augmenten més les que són de serveis. 3 mesos gratis de no sé què i tal, i t'arriba
a més vam tenir un pollastre de l'hòstia perquè, no?, ho vas aconseguir arreglar tu, que si no...
Sí, nosaltres quan parlàvem res, més de productes concrets, el que ara són les propostes, en allà parlàvem de productes, i aleshores aquelles propostes jo m'ho currava i a través d'un servei de newsletter, diguéssim que les descrivia, les publicava i les enllaçava i enviàvem la newsletter per correu. ¿Vale? Pues jo no era conscient, o no ho sabíem, la majoria de nosaltres no ho sabíem, perquè això no només ho feia ja, ho feia més gent, i a més era molt de curro, eh? Hi havia una clàusula dintre, o va aparèixer una clàusula, perquè Amazon va canviar les clàusules cada 2 setmanes, vale? I t'envia un correu i òbviament ningú se les llegeix, les clàusules. Doncs va aparèixer un dia una clàusula dient que no podies fer promoció d'afiliats d'Amazon a través de correu electrònic. I clar, com li arribava a la gent la newsletter? Per correu electrònic.
Vale, era això.
Per tant, ens van expulsar. Vale?
Vale.
En cometre un delito grave contra la societat amazònica.
I de fet vas tenir com que fer un altre compte, no? Perquè el tag de les URLs és diferent.
Vaig trucar-los, vaig estar parlant amb ell, bueno, trucar-los, vaig escriure molt, després vaig acabar parlant amb no sé qui, i dir, escolta'm, que això no és... que és una cosa molt petita, que això no és provocat, que això és una newsletter de coses que comentem en un podcast, que no sé què, bueno, vaig estar explicant-ho.
I em va dir,
sí, chato, tienes razón, pero nosotros somos muy grandes y tú eres una hormiga pequeña.
Y lo que tienes
que hacer es que la cuenta que te hemos invalidado y el dinero que había nos lo quedamos nosotros, te jodes, y si quieres seguir haciendo de afiliados, te creas una cuenta nueva.
Pim, pam.
Y vam haver de canviar de compte. Això és el que va passar... fent-ho curt. Vale, doncs això, Eduard Agustenc, moltes gràcies per fer-te mecenes a través de l'aixeta. Insisteixo, els diners regulars ens permeten fer previsions. No és que siguin molts diners, però això ens dona la tranquil·litat de que tenim les despeses pagades aquest any segur i el que ve gran part. Vale? O sigui que molt, molt contents. Anem cap a les notícies d'Apple. No sé si voleu primer parlar d'iOS 15.1.
Magma? Sí, sí.
Sí, tira.
Ahir va sortir la 15.1, la primera gran actualització del sistema operatiu actual d'iOS, i realment hi ha alguna novetat interessant que van dir a la WWDC i que encara no havia sortit. La que més m'ha agradat és la que es diu SharePlay, que ja era hora, ¿vale? Així els que a vegades hem de donar suport als abuelitos perquè no saben com va l'iPhone, doncs està bé, perquè ara pots compartir la pantalla per fi. Gràcies, Apple, 2021,
ja.
d'un iPhone a Mac.
El que passa, Magma, que jo, mira, et trec la raó de seguida. Qui coi en aquest país utilitza FaceTime?
Jo?
Jo no l'he utilitzat.
Jo el faig servir molt.
Jo tinc iPhone des de que no existia l'iPhone, que me'l vaig fer portar l'iPhone dels Estats Units. No existia aleshores ni FaceTime.
No.
I no he utilitzat FaceTime en la meva vida més que dues o tres vegades.
Hòstia, però sí, va de puta mare FaceTime. A més, ara és compatible.
No ho nego, eh? No ho nego.
Hi ha d'haver gent que la faci servir perquè si no, no l'haguessin mantingut tots aquests anys allà. O sigui que molta o poca hi ha gent que la fa servir.
El FaceTime es fa servir bastant, eh?
No, als Estats Units molt, jo dic aquí.
No, i aquí també es fa servir molt el FaceTime, eh? Entre usuaris d'Apple. Almenys, i de fet estic parlant de quan jo estava treballant a la botiga i tal, el FaceTime es feia servir molt i jo amb els amics o famílies que tenen Apple faig servir molt FaceTime. A més, ara està bé perquè s'han actualitzat una cosa que el Google Meet deu tenir des del dia 1 i és que pots compartir enllaços de FaceTime i ara pots fer FaceTime fins i tot amb els amics d'Android o
el Zoom.
Els peceros.
Sí, com el Zoom.
Menos mal.
Benvingut a 2005, eh? Bueno, 2005
gràcies, Apple, i a més, s'han actualitzat i ho pots posar en un calendar, o sigui que...
A veure, Magno,
menys mal.
Ara està el regulit...
Un any després de la pandèmia, però... Bueno.
Hi ha dues coses que Apple sempre ha anat enrere. Primer, tot el tema cloud, ¿vale? Que és un casino. Ha arribat tardíssim, ha arribat tard i malament, i mica en mica ha anat arreglant coses, però sempre ha arribat tardíssim.
Però jo crec que és perquè no li veu benefici i realment no és un driver venedor dels seus productes, eh?
Però saps el que passa? Que potser fa uns anys no ho era, però ara que tothom du associat a això... se n'adona que queda... Perquè com... A veure, si tu estàs en Android, que tens, pots escollir molts ecosistemes, ¿vale? I principalment el de Google, que ja et ve embedido, ¿vale? Doncs no, ja no... Què faran ells? No et donaran això? No et donaran aquest extra que el té tothom?
Jo m'imagino Apple en plena pandèmia treballant en remot, dient, hòstia puta, no podem fer servir la nostra puta plataforma de vídeo
Apple
per fer mítings.
Apple en remot, Apple empresa en remot, amb la quantitat d'empleats que són, segur que havien d'haver, ja t'ho dic jo, estaven tirant de Teams. I d'altres
no m'estranyaria,
o de Zoom,
et dic una cosa, no, tiraven de Teams i perquè els acords que hi ha entre Apple i Microsoft són molt grans, molt grans, moltíssims, ¿vale? No, amb llicències de Windows, amb llicències de Dynamics, amb llicències d'Azure, vull dir que hi ha un acord importantíssim d'Apple amb Microsoft, més allà que ens pugui semblar que són rivals amb altres esferes, que ho són segur, però ells treballen molt junts a moltes coses. I moltes de les coses
d'iCloud... Si la Surface està plena de patents d'Apple...
I moltes de les... Nosaltres li diem iCloud, però no sabem el que hi ha darrere. No són servidors d'Apple, tots, us ho ben asseguro. Hi ha coses d'iCloud que estan a AWS i a Azure, segur.
Sí.
Dit això, passeu perquè venia...
Perquè dic que venia
per SharePlay.
Per això del SharePlay, que això sí que és veritat que han arribat tard, però el tema de poder veure... No sé, jo algun cop ho he fet servir, eh? Amb algun amor que tinc por ahí. Però això de poder veure una pel·lícula o d'escoltar algú a distància, bueno, pot estar bé en un moment donat veure una pel·lícula o el que sigui amb algú que no tens físicament al costat.
Però fins, això és un servei que fan perquè no vull dir, sí que és alguna pel·li que d'Apple TV la pots veure dos a la vegada.
Sí, que la pots veure a la vegada amb una persona que no tens.
Però només d'Apple TV o de qualsevol cosa? No, només Apple TV,
crec,
no?
Que només és Apple Music.
Però
Apple TV.
Entenem tots que és el mateix que si les dues persones fan login a Netflix i la veuen a la vegada, no?
Sí. Vull dir, el que passa que li han donat una volta perquè és una trucada de FaceTime dins de la pel·lícula i si algú parla, baixa el soroll de la pel·lícula i el volum i no sé què. Bueno,
hi ha alguna cosa... Vale.
I l'altre que també pot ser interessant és el tema del Fitness Plus, que sortirà el 3 del mes que ve, que també podràs fer entrenaments amb una persona que no està físicament amb tu. O sigui que si vols quedar-te a casa i quedar amb el teu amic que està a Geòrgia per fer un entrenament junts, doncs ho podràs fer també.
Però això, si jo li puc fer la gràcia, si això funciona a l'Apple TV i tens una webcam a la televisió. Si no, o sigui, tant lo de les pel·lis com lo del fitness,
amb el
mòbil...
No, webcam, amb el tema de l'entrenament, no, perquè això es connecta amb l'Apple Watch. M'imagino que deus veure... A l'Apple TV es connecta a l'Apple Watch, ¿vale? Jo no ho he fet servir. I veus la puntuació i
però no veus altra persona ni parles amb
No, la veus. Veus
crec
seves...
que no. crec
veus
que no.
Veus els seus cercles de, o sigui, l'entrenament.
Sí, veus
l'entrenament. Tu el que estàs convertint
és
l'entrenament.
El que veus.
La senyora, va, el què, el què?
Els cercles de Podemos és el que veus.
Sí, no. Veus l'entrenament, igual que tu l'estàs veient en directe quan
sí,
el fas
sí,
tu.
Sí.
No? A mi hi ha dues coses de l'iOS 15.1 que m'interessen, que són, l'interessa sobretot en el Miquel Laboria, segur que en parlarem d'aquí, no sé si la setmana que ve o l'altra, quan hi torni, a parlar de temes de domòtica, perquè hi ha nou disparadors, nou triggers per a automatització de sensors de l'app casa, per exemple, d'humitat, qualitat de l'aire...
Sí, ara l'app casa pot llegir les dades d'aquests sensors. O sigui, està
sí,
bé. Que
abans
de
no
fet,
estava.
Les Hue hi són, les Hue hi són, però no sé exactament...
I les estacions meteorològiques, també.
Les de Netatmo, no?
Clar.
Està bé, si no hi ha... la qualitat de l'aire i tal. Clar,
sí,
això que...
sí que les detectava i t'avisava... però hi havia coses que no podies enllaçar, vale?
Clar, m'imagino que, no sé jo, si hi ha finestres que es poden obrir amb HomeKit, però, per exemple, si tens un trigger de la qualitat de l'aire a casa, tal, no sé què, doncs potser es pot obrir una finestra o no sé exactament què es deu
abans,
poder fer.
Jo ja ho tenia, eh? Jo posava tots els llums en vermell fosforito quan
el CO2 estava a un límit.
Per
no?
més de 1.000 parts per milió, sí.
Sí.
Mm-hmm. Vale. I l'altra cosa que també és interessant per als usuaris que tenen iPhone 13, que arriba al format en el format ProRes, es pot desactivar el format macro, no?
Sí, no, això són dues coses diferents. Hi havia, tu ara, Raül, que tens un iPhone 13, espero que facis moltes fotos en macro, que la veritat és que és una passada. L'iPhone 13, però...
Ja m'ho miraré.
Sí, està, realment el tema de les fotos macro, hòstia...
no eres
que...
tu, Magma, que deia que me han vendido madera por plástico y ahora lo he
sí.
visto por un iPhone 13.
Sí, ho vaig fer jo mal. No, va estar bé, eh? Aviam, ja era per fer la broma, ja sabia que era plàstic. Però, hòstia, realment el tema de les fotos macro està molt, molt guai. També és cert que, no, que l'iPhone és el que més tard ha arribat, em sembla, a fer el... Però la veritat és que, bueno, el problema és que hi havia gent que es queixava, doncs, que això del format macro ho feia automàticament quan estaves a prop, llavors, si volies aconseguir un altre efecte que no fos el macro, no ho podies fer, doncs ara, es pot desactivar. Gràcies.
Ah, que abans que l'automàtic no es podia desactivar.
No.
El mode.
O sigui, el macro s'activava sol quan estaves a prop d'un element.
Ja.
Però realment, hòstia, fes fotos perquè és superdivertit, eh? Fes les fotos. Jo he descobert el macro ara, gràcies a Apple, gràcies.
Una cosa...
Digues.
Perdoneu, deixeu-me que faci un petit parèntesi, que no he saludat ni tan sols a la gent de Twitch que hi tenim, eh? I avui he avisat uns minuts abans, Raül.
Per això tenim Oscar, tres usuaris més a Twitch. Eh?
Oscar Apple, molt benvingut. Web Besena. Diu, bona tarda, Tomàs. Aquesta vegada m'agrada més perquè no se't veu la planta. És que hi havia una planta davant de la càmera que de fet està al costat, però tapava tant que només es veia planta i no se'n veia a mi en el Twitch. O sigui que, sí, visto y oído, web.
El troll de que fem podcast en català no hi és avui?
Aquest el vaig expulsar. Jo
ah,
crec que hòstia, ja
no fa això amb els trolls, home.
Vale. En Roger Vela diu, ja no està a Amazon, no sé, en el moment que ho has dit no sé de què estàvem parlant, però no ho he vist, perdona, però no ho sé relacionar. Eh? I el tema de pagaments, diu, el peatge del túnel del Pimorenc, aquí a tocar de Puigcerdà, però ja a la part francesa, no va amb targeta de dèbit, només funciona amb targeta de crèdit.
Ostres,
diu en Roger que parlàvem del lloc de feina d'en Raül. Diu, no està a Amazon.
Ah, no. Ui, no.
Ha donat voltes, Roger. T'has quedat 2 anys o 3 enrere de la vida d'en Raül.
Sí, no sé,
I ho hem dit a Mossega la Popa perquè li hem donat de cebes cada cop que ha fet un canvi de... Ai, senyor. Bueno, diu a l'Oscar Apple una altra cosa que deia, FaceTime tenia molta més qualitat d'àudio que WhatsApp durant molts anys.
És que WhatsApp per fer,
no?
videoconferències és basura. O sigui, perdó, però... No feu videoconferències amb WhatsApp. Home, que teniu altres sistemes que van molt millor.
Diu el Roger, que entenc que és el Roger Valdumà, potser és el Roger que nosaltres coneixem, o no, el BL, no sé. Diu que no pares mai, que no pares quiet, no és un cul de mal seient tu, de mal seient.
A mi m'agrada molt el títol que li has posat al programa a Twitch, que ara l'he mirat perquè ho has dit.
Com es diu?
Aquest mossega la poma es diu 40-51-73.
No es diu així. Escolta, he canviat el títol.
Perdona, jo veig Mossega la poma live i el títol del capítol és 40-51-73, que sembla que estiguem fent un programa d'androides o alguna
cosa. És la nostra adreça de Bitcoin.
És la nostalesa de Bitcoin. Que fuerte, que fuerte, que fuerte.
Es pot canviar després, això?
No, no es pot canviar.
És
doncs, vaig a posar el títol correcte perquè no sé què ha passat. No sé què ha passat.
És un codi, és un codi. A veure si els oients descifren què vol dir. I ens ho expliquen, a part, si descifren, que ens ho expliquin.
Bueno, mira,
el nostre doncs, amor per Twitch és brutal, eh, en aquest programa.
Sí, sí, tot, si, si, si voleu, mira, ja aprofito per tirar la falca. Si voleu veure, ja que és total per 4 que som, si voleu veure un programa de Twitch ben fet, veniu avui a les 6 de la tarda al Twitch de Catalunya Ràdio, que allà ens veurem en un programa.
Graveu el dimarts, també?
Sí, el fem en directe el dimarts a les 6.
Molt bé.
Busqueu el canal de Twitch de Catalunya Ràdio i veureu un programa ben fet, amb els seus cairons, amb la música, avisant a la gent abans, petits detalls.
Què aquí... són els cairons?
Bueno, que pots posar cartellets.
El que passa per sota.
Seccions, sí, missatges, coses així. Posem missatges de la gent en pantalla.
Però això no es diuen emotes a Twitch? Emotes o alguna cosa així?
No, bueno, però que, vull dir, cairon no és idioma Twitch. Vull dir, que és quan tu fiques, jo què sé, saps? No què sé, fulanito, corresponsal de TVTs a Nova York, que allò que et posen a sota. Quan surt...
Ah, ok.
Bueno, ja ho he canviat, ara he posat el nom correcte, no sé què correspon a allò, perquè estàvem fent canvis en el guió del programa, ¿vale? No era cap clau, segur, eh? El que ara ja està... Apareix bé, Raül?
No, com venia a mi, diu Twitch que tu pots canviar el que vulguis, que aquí segueix el número.
Però Tomàs, des de quan ens importa el que passa a Twitch? És igual.
Però és que ara m'ha agafat aquí.
L'ha agafat el toc. No li veus la cara de concentrat, ara l'ha agafat el toc.
A mi m'ha dit que la informació de l'estreaming s'ha actualitzat amb èxit. Bueno, en fi.
Que pot ser, però pot ser que trigui una mica, que es canvia...
Sí, no, saps què ha passat, Tomàs? Que l'enregistrament de Riverside no tenia nom quan l'hem començat, em sembla.
No,
jo l'he canviat
posat...
aquí mentrestant.
Ah, vale, sí? Vale.
No tenia, posava un title en no sé què. I he posat MLP495.
Pues mira, ens diuen que ara ok. Jo no ho estic veient, però ens diuen que ara ok.
Vale, vale.
Ah, doncs ja
sí, ara sí, ara em surt bé. Sí, sí, sí.
Vale, sí. Vale, diu... Ah, diu que estem a la categoria Puzzle RPG Estratègia i Jocs Independents.
Ah,
hauríeu
perfecte.
De posar-vos a IRL. IRL, per què?
Ah, bueno, perquè clar, estem parlant in real life, n'hi ha de diversos, i també hi ha tecnologia. Al final.
És que el de les categories de Twitch és la cosa més complicada d'aquest món. Perquè jo intento buscar categories que tinguin a veure amb els tags del que parlarem al programa i no trobo ni una.
No, però hem de buscar alguna que sigui tipus... Tecnologia. No me'n recordo, perquè nosaltres hem servit la de
just chatting o no sé què.
Sí, chatting i la d'esports, perquè fem, òbviament parlem de NFL. Sí. Però hi haurà alguna similar a tecnologia,
però jo poso Apple i no em deixa.
Idioma en català, i si algú
jo busca... poso Tesla i no em deixa. Sí, jo
poso
coses...
Tesla, que no és Tesla. No. De què va el programa?
Que no són hashtags, Tomàs.
Exacte.
Que no són hashtags.
Tots els Blitz estan a les categories d'esports i chat, crec que es diu l'altre, o chatting...
Que
o
això no és el WordPress, que pots posar el que et surti dels collons.
Exacte. Doncs pues tu busca alguna que sigui també la de chatting, que vol dir que estàs in real life, i busca alguna que sigui de tecnologia. I aquesta
no,
és la que li poses sempre.
A veure, que algú busqui un tutorial d'iniciació a Twitch.
No, que m'has de llegir 50 manuals de parells de ràdio, que són molt més...
No, la veritat és que el començament a Twitch va ser una mica xungo, eh? O sigui...
Ui, sí, calla.
Va ser horrible, sí.
Bueno, perquè és un altre mundillo. Nosaltres també el començament ens va costar una mica, perquè al final si no estàs acostumat a com funciona, doncs t'has d'acostumar a les formes de fer. Venim molt influenciats per YouTube. I Twitch funciona diferent en algunes coses, però ja està un cop. I és molt més profund, eh? Sí que després hi ha mil, el que dius tu, els emotes, els no sé què... O sigui, hi ha mil pijades...
El tren del hype.
Sí,
sí, ja m'he llegit coses, que pots també fer una mica com de...
I hosting, raiding, ja pots fer moltes coses. Pots fer raid, però bueno...
I pots equalitzar, o sigui, pots fer una mica com d'edició, no? D'estudi.
Sí, hi ha el Twitch Studio també, que pots emetre a través d'ell, ja permet fer coses guais, però...
Però no és el nostre cas, que nosaltres gravem per una altra banda i tirem contra l'API. I... Més que tirem contra l'API, escupim contra l'API de Twitch i allà el que salga. Vale? Bueno, va, que anem tardíssim. Avui no teníem contingut i pensàvem que només estaríem 15 minuts fent programa i ja portem una hora.
Va, ràpid, saltem... parlem un moment de macOS 12 Monterrey.
Sí, això anava.
El vaig instal·lar ahir en un MacBook que tinc per aquí i la veritat és que molt bé i molt ràpid. Em va sorprendre lo ràpid que s'han actualitzat els dispositius amb aquestes actualitzacions.
Deixa'm dir una cosa
molt.
Per aviso navegantes, ¿vale? Quan jo vaig començar a provar... Jo estic provant Monterrey des de la beta 1. Vale? Vale, cosa que no havia d'haver fet. Sí, jo sí, des de la primera beta. I al principi no notava aquesta millora, però amb les diferents iteracions, diferents betes, i suposo que en aquesta final, òbviament, he notat moltíssim l'optimització en els models Intel, no parlo dels M1, jo tinc un MacBook Pro.
No, jo Intel. Tampoc, jo tinc un Intel.
He notat molt l'optimització de recursos, en especial de la RAM.
Mm-hmm.
Que abans el Clean My Mac em anava avisant contínuament, xato, tens la RAM massa ocupada, allibera, que és una de les funcions que té el Clean My Mac.
Potser el helper de Clean My Mac també ocupa RAM.
No, ho notes en la fluïdesa i la transició. Jo tinc 6 escritoris oberts, 2 navegadors oberts, tinc el Firefox amb 15 pestanyes,
86 ràdios connectades,
el Safari també, això també
tinc, i les escolta totes alhora.
Tinc més ports virtuals com que...
Twitch no, però escoltar 4 emissores de ràdio alhora estic segur que ho fa, no t'ho dic ara en sèrio, estic segur que ho fa i entén les 4 a la perfecció.
Sí, ja escoltaria el...
Sí, dedicar-hi una tarda a saber com va Twitch, no, però està tot el dia amb la puta ràdio.
Perdoneu, però si heu de fer anar a modalitats digitals heu d'aprendre moltes coses. Un dia farem un especial, Mira, estava
a mi m'agradaria que fessis, perquè estic segur que el món del radioaficionat ha canviat una barbaritat els últims anys.
Molt.
Tecnologies que hi ha.
I de fet va tenir una... Clar, el món del... això és molt curiós, òbviament als anys 80, 2000, era abans de l'explosió d'internet en el mòbil, vale? Per entendre'ns, diguéssim que estava en una època de pujada. En el moment que apareixen els mòbils internet, sobretot mòbil, i mòbil connectat a dades, va tenir una caiguda molt gran, vale?
Que és lògic, però que després ha tornat a pujar, per això m'intriga saber com ho ha fet.
Sí, i aleshores encara queden radioaficionats d'aquella època, són els radioaficionats analògics. Vale? Que ja hi havia
digital,
tenen
aquella antenota sobre del terrat.
No, igual, continua igual ara. Penseu que els primers digitals són els radioaficionats perquè feien servir Charlie Whiskey, que són el código Morse, per comunicar-se, vale? I això és absolutament 0-1. Vale? I encara es fa servir moltíssim el Charlie Whiskey. Derivat del Morse es va fer RTTI, es van fer, bueno, mil coses, i de cop i volta va reaparèixer, arrossegat del món d'internet i de les dades, utilitzant les ràdios, les antenes, la transmissió de radiofreqüència autònoma, sense dependre d'internet ni res, ha aparegut per damunt una capa que és la transmissió per radiofreqüència digital, on el contacte, en lloc de dir hola, com estàs, doncs em dic Josep, hola, com estàs, Raül, vale, t'escolto bé, molt bé, vinga, adéu, això es fa digitalment, vale? Però en base a una cosa autònoma que et muntes a casa teva, no connectat a internet i connectat enlloc.
Per tant, podries emetre dades, no? Podries muntar-te una internet paral·lela.
S'emeten dades i, de fet, hi ha radioenllaços domèstics. Algun dia en parlarem d'aquesta.
Que és com un servidor.
No, és un Arduino. Tu tens un Arduino connectat a l'antena, vale, que capta les senyals d'una freqüència i la remet en digital. Per tant, estàs remetent contínua, estàs creant una xarxa digital d'una estació de radioaficionat en una altra en base d'Arduinos.
Sí, però si aquests Arduinos tenen memòria, tu pots acabar creant una internet, o sigui, pots crear servidors, no? Podries crear una xarxa de comunicacions amb persistència.
No tenen la persistència, diguéssim, és... sí, això es connecta, si té un servidor i per tant diguéssim que té un log i els logs romanen, vale? Queden, vale? I tu pots consultar els logs. És un tema bastant interessant. L'únic que vull dir-vos és que aquella baixada que va tenir durant un temps d'aquella gent, diguéssim, del món analògic, que encara hi és alguns, però que és, diguéssim, la generació antiga, continua existint gent nova que li agrada aquella ràdio analògica, el parlar amb gent de tot el món, però s'ha unit tota una bateria de molta gent, gent que ve del món de la ciència, gent que ve del món de les telecomunicacions, gent que ve del món digital, que ha afegit aquesta capa digital damunt de la capa de radioaficionat. Hi ha molta gent jove, dones, i als Estats Units, per exemple, és una passada, hi ha molts canals de YouTube que expliquen això, que parlen d'això, que parlen de concursos, que parlen de sortides, hi ha gent que se'n va amb una motxilla al Mont Santa Helena, no? I allà fan contactes digitals des del cim del Mont Santa Helena, és superinteressant. Hi ha vídeos, i és molt interessant, jo ja no miro Netflix, jo miro YouTube.
Sí, perquè aquí ho vau dir, no ho sé vosaltres que vau dir la setmana passada, que YouTube ara és la ferreteria del món?
Jo, sí.
Aquí, no? És que ja no sé
que està ple de vídeos.
Clar, perquè jo estic aprenent a fer antenes gràcies a YouTube.
Clar, sí.
No, jo m'he donat de baixa d'Apple TV, d'HBO, de Netflix, de... Menys de filming.
Apple TV, ara que té el seu Juego del Calamar, també.
Me suda el...
El xirimoyo.
El xirimoyo, perquè no tinc temps, necessites dir-me en vídeos d'antenes. No, no tinc temps. Bueno, continuem amb el macOS, macOS 12 Monterrey i les novetats.
Que m'agrada molt, és que no tinc temps, estic mirant vídeos d'antenes, no tinc temps.
No, és veritat, és que dir el contrari seria mentir.
Que em sembla millor que miris vídeos d'antenes que el juego del calamar, eh? Però...
Ai, també, sí, sí. A casa em van dir, va, vine a veure el primer... I quan vaig veure el primer episodi vaig dir, mira, me'n torno a veure vídeos d'antenes, que com a mínim aquí no hi ha més sang que aquella que es fa algú que raspa una mica tallant un tros de...
Parlant un cable, no?, que se li escapa...
Parlant un cable o es crema amb el soldador. Va, tira magma.
Doncs res, ahir jo la vaig instal·lar al Monterrey, la veritat és que això, molt ràpid. Hi ha diverses novetats, però alguna les deixo aquí a les notes. Vale? Una molt important, que a les notes pots posar etiquetes i mencions. Thanks, Team Apple, 10 anys després de que Evernote ho fes. Però no, una cosa que està molt bé, que realment mola, és que ara el Mac es converteix en un receptor AirPlay. És a dir, que ara mateix, si tens Monterrey i la U de iOS 15, pots fer servir el Mac com a pantalla AirPlay o com a altaveu AirPlay. És una cosa que està xula. No dic que es fes servir sempre, però en algun moment donat doncs, ho pots necessitar i realment està bé. Això també supleix a allò que van treure fa un temps, que era allò del target mode
això que
de
dius,
pantalla.
Això que dius, Magma, és molt interessant. És a dir, jo puc mola, tenir mola, una trucada bé. De Teams en el mòbil, enviar-la... No puc perquè el Teams no em deixa fer AirPlay, ¿vale? Però bueno, és un mal exemple. Però bueno, si es pogués fer AirPlay en el Teams...
No,
la podria...
tu AirPlay ho pots fer amb tot, perquè tu pots fer AirPlay de la pantalla sencera. De fet, això me'n recordo
això no
que...
ho he provat.
Quan però va sortir AirPlay
perquè...
va ser l'hòstia, perquè la
però
gent que tenia el Movistar...
Que està molt bé perquè el Teams consumeix molt. Aleshores, si jo puc tenir el Teams des del mòbil reenviat a un escritori per AirPlay a un escritori del Mac i no li estic robant temps de processador més enllà de la imatge, de la GPU, està molt bé perquè puc fer altres coses i no estic hipotecant el consum del portàtil, vale? O,
de
o
fet,
del
us explicaré una anècdota, eh? A mi això, jo en el seu dia, quan estava a Amazon, a mi em va sobtar molt, perquè jo a Amazon el meu portàtil era un MacBook i el telèfon d'empresa era un iPhone, i em va sobtar molt perquè jo això vaig donar per fet que es podria fer perquè ara no me'n recordo què era, però tenia alguna aplicació que la podia veure a l'iPhone, però la volia veure més gran. I com que estava allà, no estava aquí, que ho pots enviar per l'Apple TV, jo vaig donar per fet que ho podria enviar al MacBook, que és una pantalla més gran. I després de pensar que era molt idiota i no ho sabia fer, vaig descobrir que no, potser fins i tot us ho vaig preguntar a vosaltres, que no es podia fer. I em va sobtar moltíssim que no es pogués fer. Cap a un MacBook o cap a un iPad, o sigui, cap a qualsevol pantalla més gran dintre de l'ecosistema. Em va sobtar moltíssim que no es pogués fer.
L'única cosa que hi havia semblant, a veure, d'AirPlay s'han de diferenciar dues coses. Hi ha l'AirPlay que està embebit dins de l'aplicació, per exemple, de fet, YouTube, si tu obres YouTube amb el navegador, té la iconeta d'AirPlay, el que va com el cul, per cert. Però pots fer AirPlay des de dins d'una aplicació o des del propi sistema operatiu. Que això me'n recordo, quan va sortir AirPlay va ser l'hòstia perquè la gent que tenia el Movistar Plus... podies posar una pantalla més gran encara que l'app no tingués suport per AirPlay. ¿Vale? Perquè ja l'AirPlay no sé realment per què existeixen... Bueno, no sé exactament per què
hi ha passa amb el Chromecast també, Android. Tu pots enviar el contingut d'una aplicació per Chromecast o pots enviar la pantalla sencera.
Exacte, això. Doncs això està bé, ho vaig provar ahir i mola. O sigui, ara, per exemple, jo què sé, estàs fent una presentació i fins i tot podries fer AirPlay de la pantalla de l'iPhone per ensenyar-la en una
clar,
presentació.
Clar, i controlar-ho
si
des de
pantalla, sí. Que fins ara s'havia de fer amb cable. Això sí que es podia fer en QuickTime, Feia... Fa dues o tres generacions es podia fer, però...
Deixeu-me que... Has acabat, perdona, que anava a comentar una cosa web que em deia una cosa parlant del tema de la ràdio. Sí. Ràdio Packet Packet Ràdio es continua fent, ¿vale? Però ara es fa d'una altra manera i també es fa enviament d'imatges per SCTV, per transmissió de senyal de ràdio digital, de televisió per radioaficionats, que també es continua fent. I, de fet, cada cap de setmana a Cerdanyola, en Ràdio Club, hi han cursos d'aquests d'imatge via SCTV. Dit això, mira't vídeos a YouTube del format FT8, Fox Tango 8. ¿Vale? És el nou format digital per contactes de senyal molt dèbil around the world. Amb 5 watts he parlat amb tot el món. Groenlàndia, Islàndia, Nova Zelanda, Austràlia. Brutal. Vinga, seguim. Més coses dels MacBooks, perquè hem de tirar propostes. Jo
sí, ja estem. I una altra cosa que m'ha encantat, que també és una novetat d'iOS, és que ara amb el Vista Prèvia, o amb el, de fet amb el Quick View, quan apretes l'espai amb un fitxer o una imatge, pots seleccionar el text que hi ha dins de la imatge, que això al Raül avui li ha agradat molt en el grup de
text. I te'l passa...
Te'l passa text.
D'una imatge, d'una foto.
D'una imatge foto. O fins i tot que fins ara havies d'instal·lar un plugin d'un fitxer. Ara pots...
Sí, o un...
Ho acabo de comprovar.
Lo típic que fas una foto d'un document i te la passa text.
Exacte.
Brutal.
I de més, si hi ha contingut enriquit, com per exemple una adreça o un número de telèfon, fins i tot ja ho detecta.
El converteix al format, sí, correcte.
És a dir, que pots fer una foto, una targeta de visita o el que sigui i des d'allà ja pots trucar, per exemple.
Vale, anem a les propostes, molt ràpid.
Vinga.
Vale? Va, que tenim unes quantes, però les podem dir molt ràpides.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
En Carlos Tarlux ens parla de fotografia, ens diu una aplicació, un recurs web, millor dit, que es diu CleanUp Pictures, que, com diu el seu nom, serveix per eliminar objectes d'una fotografia molt ràpidament. De fet,
això ve arrel d'allò de Google, que és una de les coses que va presentar que estava molt bé, es veu, que jo he vist el vídeo i és al·lucinant, la veritat.
Sí, és brutal. Pues aquest servei web, que es diu aquest recurs, que es diu CleanUp Pictures, va funcionar molt, molt bé. En Carlos Tarlux també ens parla de cinema. De fet, és un tuit, jo ho he vist publicat en un tuit, a una piblada, que és una mena de dron que intenta posar una bombeta, però està narrat i està... Narrat, vull dir, amb la música de fons, amb la tècnica cinematogràfica, és molt xulo, eh? Es diu Això és cinema, o That's is cinema. Teniu l'enllaç.
Parlant de robots, perdona que em fiqui pel mig, i de robots que fan coses. Heu vist el robotet aquest de Boston Dynamics, el que és tibugós, amb un rifle carregat a sobre? Quin bon rotllo que dona!
Sí, no l'he vist.
Que porta un rifle de franctirador, i tu ves allà el gosset tiqui-tiqui-tiqui caminant amb el rifle de franctirador a sobre. Dius, molt bé.
Sí.
Bueno, no farem bromes.
De fet, els robots a les guerres serà superdivertit.
Sí.
Vale, en Tàfol Nebot ens parla d'un editor de vídeo, diu, atenció, ja tenim disponible, per si algú ho vol provar, l'edició de vídeo excel·lent amb un programari lliure que ha sortit ja la versió per macOS, de moment és experimental, que es diu KDenLive. Teniu l'enllaç a les notes.
Però això és el projecte KDE, això, no? Això també està...
Sí, és edició de vídeo. De fet, és com un Final Cut.
Sí, és open source. Aquesta de les distribucions de Linux, quan anem a les que vam amb KDE, està totes.
Com li dèiem al que substitueix el GarageBand, a l'Audacity, no? A l'Atrocity, que deia el...
Home, substituir GarageBand és molt dir, eh? L'Audacity, em sembla.
A l'Atrocity, deia ell. Sí, perquè al principi la interfície era horrible. Ha anat millorant molt, l'Audacity, tot s'ha de dir. I molta gent que fa podcasting, sobretot en el món Windows,
el Benjamí,
en el món
sembla
Linux,
que fa amb l'Audacity.
Sí, no, i que ha canviat molt i funciona força bé. Vale, doncs això ve a ser l'Audacity del vídeo, vale? El KDenLive. Vale, més coses. En Sinerbov diu, si voleu provar la Universitat Rovira i Virgili, Rovira. És que ho he escrit malament, Rovira i Virgili, ha creat una web que és una prova de vocabulari en català. Has de marcar, tens dues lletres, la F i la J, la F i la J, i aleshores dius si és una paraula real i saps el seu significat o no. Entonces, dius sí o no. I està molt bé, perquè en aquest test apareixen pseudoparaules que no volen dir res, però que sembla que siguin de veritat, i dius, sí, això vol dir això, i no existeix la paraula per res en català. ¿Vale? I... Vamos, que jo me les he donat molt de llest i he pensat, va, treure aquí un 80 o un 90, doncs he tret un 65, justet, ¿vale? Està bé. I a més, aquesta informació que ells capturen serveix per alimentar un estudi que estan fent sobre el coneixement del català, perquè com primer et pregunta l'edat, la zona, bueno, hi ha unes preguntes prèvies, diguéssim, que fa una classificació. El Mr. Derkip ens parla d'una sèrie que jo no he vist, que es diu El Código que Valía Millones. Us sona?
No, no, però me l'han recomanat també, sí.
Això no era algú de Google que va robar no sé què o alguna cosa? No, estic jo mal entès. I no sé això, estic confós.
No recordo.
Confós aquí
no sé.
Coses. Bueno.
Em sona, però no.
Vale, una altra recomanació de sèries o pel·lícules, en aquest cas és del propi Ludo, que va parlar de Free Guy, que ja s'ha disponible.
L'ha posat al guió?
No, la va posar
no.
al...
Ah. El Ludo no té accés al guió. O sigui,
bueno, però la va enviar, vull dir, pel bot?
Sí, 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 la va enviar pel bot.
Home,
sí, sí,
home,
sí,
és
sí,
que el bot no. Només has d'escriure.
Oh, bé, bé, només, només.
sí, no, no, i que té feina, eh? El bot ajuda, però no ho fa tot, perquè...
No,
a veure,
no.
Primer, una cosa
només
és...
Només la recull,
text...
només la recull.
Sí, i a no, més
no,
a
però,
més...
Però abans al Marc li hagués enviat una nota d'àudio al Tomàs dient-li Tomàs, apunta aquesta
sí. No, ni
recomanació.
Això, ni això, bueno, ho hagués dit en directe.
També,
ja
exacte.
Fa anys que vaig dir, mira, tio, tot el que diguis en directe ho apuntarà la teva tieta en el guió perquè jo passo d'apuntar-ho. Ell no sap que totes les propostes que ha fet en els últims 4 anys que no estaven anotades al guió no han aparegut mai a les notes del programa. M'hi he negat a fer-ho en directe. Perquè
són propostes prou... de gourmet. O escolta el programa
ama,
o no.
O se pierden en el éter. Vull dir que aquí se queda. Sí. Però en aquest cas, heu vist Free Guy, que diu aquest que està a Disney Plus?
No, o sigui, no tinc sé quina Plus. És i em va sortir el trailer d'això, sembla divertida, però no l'he vist.
Em vale. Tornaré a apuntar a Disney Plus quan surti The Mandalorian 2. Que ja vale. L'estan gravant, no?
No, sí. Es refereix a la 3 i primer tot ho ha fet, que és com una mena de Mandalorian 2 i mig. Aquesta surt, crec que el mes que ve o dintre de 2 mesos.
Com els hi agrada treure pasta.
En Guillem ens proposa una sèrie a Netflix, diu, té una nova sèrie d'animació que a casa hem gaudit força, es diu Maya and the Three.
Three. Em sona, però, on?
Three. Maya and the Three, Maya i los tres. La producció, diu, és espectacular, molt divertida i com diu el meu fill, a cada capítol hi ha un jefe final. No he vist la sèrie, no sóc capaç de relacionar-ho, eh? Diu, gran sèrie, paraula de Peter Pan. Vull dir que suposo que els de la nostra edat en recordarà tiempos pasados mejores. Parlant de Linux, en Sinerbov, una recomanació. Diu, hom anuncia la disponibilitat de Debian Linux 4.0 Quimera, ¿vale? Que té el millor de cada casa. El core de Debian 11.1, el kernel de Linux 5.10 i, senyores, senyors i pingüins, no té System D, visca! Això diu el Ciner. Això és llenguatge críptic pels linuxeros, vale?
Sí, això és una proposta pels molt cafeters.
Exacte. Vale, i acabem les propostes amb l'Oscar Apple, que ens parla d'autoconsum. I ens diu un episodi del podcast Kernel, aquest podcast el condueix i el porta endavant l'Àlex Barredo, que fa altres podcasts, i diu, aquest episodi és molt interessant, aquest episodi d'aquest podcast Kernel, que parla extens temàtiques, diguéssim, d'actualitat, amb un ritme que no és el seu daily, que té una mena de tecnologia diària, aquest és més extens. Doncs hi ha un capítol, un episodi dedicat a l'autoconsum que es diu Com vivir en un mundo 100% renovable, eh? I la consella. I ja està, ja podem tancar la paradeta, xatus.
Vinga, que hem d'anar a treballar.
Que, hem dit moltes... Sí, anem a treballar, que hem de mantenir el país. Hem dit moltes coses en molt poc temps.
Bueno, al final hem estat una hora i pico, eh? Tu que deies sí, que se sortiria un programa de 40 minutets?
No surt mai. És horrible, encara que t'hi posis. Molt bé, senyors. Molt doncs, Mosseguis, moltes gràcies si heu aguantat fins aquí. Salutacions a la gent de Twitch, a la gent de les ràdios, a la gent del canal de Telegram. Seguiu-nos per la via que vulgueu. Cada cop estem menys a Twitter. Estem a Twitch, qui ens vulgui veure en diferit. Estem, òbviament, als canals de podcast. I estem a Telegram, però no estem a xarxes socials.
I a Twitter, estem perquè, a Twitter estem perquè hi ha un disparador que quan publiquem el programa el publica sol, eh? Si no, ni això.
Que no sé si funciona.
Sí que funciona.
Sí, bueno. Sí. Perfecte. Molt bé, doncs vinga, Raül, Magma, ens veiem la setmana vinent. Moltes gràcies.
Vinga, una abraçada, macos.
Adéu.
Adéu. Adéu.